migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. La situació a Terra Santa és, de moment, de feble esperança, podem dir-ho així. El bisbe d'Urgell, l'arcabisbe Joan Enric Vives, també copríncep d'Andorra, explicava aquest dimarts passat des de Jerusalem, en una entrevista a aquesta casa, a la Linterna, que es nota l'alegria en tots aquells que estan implicats en el conflicte al Pròxim Orient, així com el goig d'això que ha començat. El també representant de la Conferència Episcopal Espanyola, en una ja consolidada trobada anual de bisbes en l'àmbit internacional, que ja s'organitza en aquestes dates, explicava que l'alto el foc ha portat aquesta joia i que es nota l'esperança, tot i que cal ser prudent. L'arcabisbe Joan Enric Vives també ha lamentat que els dirigents tinguin, segons va dir, una responsabilitat en la guerra i que cal més altura i més cintura per superar els enfrontaments. A més, va agrair la tasca que fan l'Església en les seves diversitats cristianes a Terra Santa sense menysprear altres religions. El bisbe d'Urgell recordava que aquesta conferència de bisbes busca, sense entrar en qüestions polítiques, fomentar una alternativa de pau a Terra Santa i assegurava que ara mateix la situació d'alto el foc seria ideal i que cal ajudar a mantenir aquesta esperança per reconstruir les zones afectades. Avui, en el Mirall, dia en què presentarem la novena setmana de la Bíblia de les diòcesis amb seu a Catalunya, hem de reivindicar més que mai el contingut global d'aquest meravellós llibre, o millor dit, conjunt d'una setantena llarga de llibres, a l'hora de fer la pau, de superar les guerres passades, i especialment quan parlem de la terra de Jesús. Com us dèiem, a la nostra taula de testimonis tindrem un representant de l'Associació Bíblica de Catalunya, organitzador de la novena setmana de la Bíblia, que comença aquest diumenge, el Diumenge de la Paraula, tercer durant l'any, instituït així ara fa uns anys pel Papa Francesc. I després parlarem de la figura de Sant Ramon de Penyafort com un gran català universal. Ara fa uns dies, el 7 de gener passat, se celebrava a la Catedral de Barcelona i en altres llocs de Catalunya la festa del patró dels advocats i els juristes. Reivindicarem també aquesta figura amb el president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions avui del Jorge Martínez a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. Com us dèiem, comença la setmana de la Bíblia. Des d'aquest diumenge 26 de gener i fins dissabte de la setmana vinent 1 de febrer. Precedida aquesta commemoració del Diumenge de la Paraula. Però en l'àmbit de Catalunya ja fa uns anys que es va establir aquesta celebració, aquest conjunt d'activitats. El lema d'aquesta edició és "Confio en la teva paraula", una invocació del Salm 119. En moltes parròquies, escoles i comunitats cristianes es faran activitats orientades a fomentar la lectura i el coneixement de la Sagrada Escriptura com un instrument fonamental en la revelació de Déu i en la relació del creient amb ell. Podeu apuntar a la pàgina web setmanadelabiblia.cat, tot junt, setmanadelabiblia.cat, i allà trobareu una agenda perfectament organitzada amb activitats que en molts casos podeu tenir, amics oients, molt a prop de casa. Tenim amb nosaltres Jaume Balateu, secretari de l'Associació Bíblica de Catalunya, biblista, professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l'ISCREP, entre altres tasques. Jaume Balateu, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Enhorabona per aquesta iniciativa, que va venir una mica de tot el conjunt de biblistes de casa nostra, però que ve de totes les diòcesis amb seu a Catalunya, de la Tarraconense, oi?
Sí, exacte. Tot va començar l'any 2016, quan el Papa Francesc va exhortar, va instar, no ho va instaurar encara, només ho va instar a celebrar un cop l'any un diumenge dedicat a la paraula. I els bisbes de Catalunya de seguida es van posar mans i mànigues per fer-ho, i aquell any ja van començar. amb la primera setmana.
Sí, que inicialment es va fixar en el primer diumenge d'Advent, però després Exacte. Va ser el Papa quan va dir tercer
Clar,
durant l'any.
Quan la va instaurar, va ser al cap d'uns anys, i va dir que havia de ser el tercer diumenge durant l'any, no?, del temps ordinari. I aleshores, doncs, vam haver de...
Ajustar
les dades, l'agenda, i ja està, no?
Però no passa res. Principi, el dia de la Bíblia és cada dia, de fet, eh?
Sí, no, però és interessant veure com a Catalunya ja van començar, no?, perquè de seguida, i una mica fent cas del que havia dit el Pau VI, el que havia després repetit Sant Joan Pau II, no?, de que els bisbes tenen la responsabilitat d'ajudar els fidels a comprendre de manera ferma les escriptures, no? Bé, i això és el que intentem fer amb aquesta Setmana de la Bíblia.
La Setmana de la Bíblia comença diumenge, que és el diumenge de la paraula. Quina naturalesa, diguéssim, a nivell de comunitats cristianes, a nivell de pregària personal, també a nivell litúrgic té aquesta celebració del diumenge de la paraula? Per exemple, la litúrgia s'està instaurant o s'està agafant el costum d'entronitzar la Bíblia, no?, de fer algun gest, no?, de processional amb la Sagrada Escriptura.
Sí, tot això està agafant més volada i cada vegada més hi ha gent que la Bíblia ja la porta a la butxaca. Pot ser no en format paper, però sí que la porta en el format de el mòbil, les aplicacions de mòbil, inclús la litúrgia de les hores, sí, que també es pot portar. I llavors, clar, la paraula cada vegada la tenim més a prop, més assequible, i això, doncs, es va, diguem-ne, estenent de manera gradual. Uh-huh. Vull dir que això és una de les coses, perquè, clar, no n'hi ha prou amb un diumenge o una setmana. Això ha de ser una cosa contínua, durant tot l'any. No? Per això, doncs, a part d'aquestes aplicacions que ens apropen la paraula, també el que sí que és bo és que en les parròquies, en les comunitats, hi hagin grups de formació bíblica, grups de lectors, no?, grups que segueixin la lectio divina, no?, vull dir,
aquí hi ha una gran comunió, podem dir, una gran confluència d'objectius, no? Per exemple, hi ha l'Escola d'Animació Bíblica, ja ha celebrat un aniversari rodó fa poc, no?
Això sí, els 50 anys.
L'Associació Bíblica de Catalunya, però l'Escola d'Animació Bíblica em sembla que 20.
Sí, però
evidentment l'Associació Bíblica, que aquí volia arribar, 50 anys, efectivament, fa uns mesos vostè ens visitava precisament amb motiu d'aquella celebració que es va fer a Tarragona l'any 2024. I bé, parlat o presentat ja el diumenge de la paraula, aquest diumenge tercer durant l'any, especialment tots fixats en la Sagrada Escriptura, què és el que es fa durant la Setmana de la Bíblia? Tornem a invitar els oients a visitar setmanadelabiblia.cat.
Sí, perquè allà tant es pot buscar els actes que es fan a totes les diòcesis, ordenat per diòcesis, pot agafar Barcelona, Terrassa, Tarragona, Lleida, a tot arreu n'hi ha, o si no, per dies, no? Vull dir, jo ara m'és impossible recordar tots els actes.
No es preocupi.
Tot i que passen per mi, però,
però
no els recordo. Però, clar, sí que és veritat que n'hi ha uns quants que destaquen, no? És a Tarragona, per exemple, hi ha en el Museu Bíblic de Tarragona, no, ja és un portes obertes durant tota la setmana, no? Per exemple, per visitar el Museu Bíblic, no? O a Barcelona hi ha la visita a la Sagrada Família, no?, que és un símbol d'esperança també,
sí,
que va lligat també amb el lema, no?, del confiar en la teva paraula, espero en la teva paraula, no? I aquest any una cosa que no s'havia fet mai i es troba molt interessant és la visita a uns fons papiràcies, de papirs, no?, tant a Barcelona i com a Montserrat. A Montserrat n'hi haurà un altre. Vull dir que són actes potser que destaquen més, però se'n fan a tot arreu, i a llocs més petits, no només Barcelona i Tarragona, hi ha en Reus, Vilafranca del Penedès, Pineda de Mar, Sabadell, Lleida, tot arreu se'n fan alguns.
Per exemple, dilluns, per posar algun exemple, a 3:45 a l'església de Sant Josep Oriol, un curs de lectors. També és bo que aquells que llegeixen la Sagrada Escriptura a la litúrgia o en grups de fe, doncs tinguin aquesta formació, ni que sigui tècnica, no?, de llegir.
Sí, és una mica més tècnica, però a més aquests actes ja es veu pel seu format, que no seran d'un dia i prou. Vull dir que caldrà fer-ne més cursos, no? Vull dir que, i és això el que s'intenta, no? Que la paraula que és viva, una paraula que es va, diguem-ne, treballant dia rere dia durant tot l'any.
La visita a la Sagrada Família de Barcelona, a la qual es referia ara Jaume Balateu, és dimecres a partir de les 10 del matí. Hi ha un formulari d'inscripció a la web, setmanadelabiblia.cat. Esperem que encara sigui possible els qui ens escolten i estiguin interessats. Això és...
Esperem que sí.
Sí, sí. Sí, és dimecres, dia 29.
Que hi hagi espai per tothom.
Sí. Aquest any no ha coincidit cap dia de la Setmana de la Bíblia amb la Setmana de la Unitat dels Cristians, sí, que s'acaba tot just demà dissabte 25 de gener, però és, va com continuat, no?
Sí, sí, perquè està relacionat. La paraula és, no és exclusiva dels catòlics, no? Vull dir, de tots els cristians, no? I llavors, clar, està molt relacionat. Fins ara sempre havia coincidit, aquest any... Pues, doncs no, però l'any que ve possiblement torni a coincidir.
Hòstia, això és el calendari. De...
És el calendari litúrgic el que mana, llavors.
Sí, sí, sí. I no... aquí ens adaptem tots.
Sí, no hi ha...
Sí. Ho diem perquè, motius. Per exemple, s'ha convocat també pel mateix dimecres 29 de gener un acte, una xerrada ecumènica amb el lema Confio en la teva paraula, amb Claustre Soler, doctor en teologia, i amb el professor de teologia i pastor de Santa Coloma de Gramenet, evangèlic Daniel Trallero, i hi haurà a partir de 8:45 la sessió virtual. Tot això, també hi ha l'adreça electrònica, ho podem anunciar, animaciobiblica@bisbatsanfeliu.cat. A la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat es fan moltes activitats.
És una de les diòcesis més actives junt amb Barcelona i Tarragona en aquest tema.
Molt bé, doncs ho diem per animar les altres, no pas per renyar les altres, però sí per animar.
No. Aviam, va creixent, diguem-ne. Les activitats van creixent en nombre i van creixent també en bisbats de manera progressiva.
Sí, sí, d'això es tracta, d'estimular la Bíblia. Sí,
sí, a poc a poc i bona lletra.
El papa Francesc, sense anar més lluny, ho diu sovint. Hem de familiaritzar-nos amb la Sagrada Escriptura, hem de tenir-la com a la nostra tauleta de nit, hem de llegir-la, llegir un fragment de l'Evangeli, llegir un llibre profètic...
Sí, perquè és clar, el lema d'aquest any, no, del Salm, el 119,
sí,
clar, nosaltres tenim traduït és confio en la teva paraula. Darrere de la paraula confio, el verb confiar, en realitat hi ha el verb esperar. Però, clar, en català això d'esperar no queda gaire clar, què esperes, no? Però si us hi fixeu, esperança ve d'esperar. Mm-hmm. Llavors és... El confiar en la paraula és tenir aquesta esperança, no? Vull dir, és una mica com va fer el centurió, no? Que va confiar en la paraula de Jesús, no calia que anés a casa seva perquè el seu servent fos guarit. Ella hi confiava. O Pere, quan en Jesús li va dir llença les xarxes, quan havien estat tota la nit intentant pescar i no havien pescat res, però ell confiava en la paraula, no? Tenia aquella esperança de que tot allò que havia anat malament, totes aquelles dificultats es podrien superar per la paraula de Jesús. I em va amb aquesta línia el papa Francesc, no? de dir, hem de transmetre aquesta esperança, i aquesta esperança només es pot transmetre a través de la paraula. Hem de ser testimonis de la paraula, no?
Avui ens ha acompanyat en aquesta primera part de la taula de testimonis el secretari de l'Associació Bíblica de Catalunya, Jaume Balateu. Algun missatge final per animar els qui ens escolten a viure la Setmana de la Bíblia, encara que no sigui necessàriament tothom anant a aquests actes, sinó també vivint-la d'alguna manera personalment, en comunitat, en família?
Sí, la lectura de la paraula, que és una mica la demostració de que confiem en la paraula, de que tenim aquesta esperança, perquè... Esperar és, o tenir esperança és com un sentiment profundament humà, no? Llavors, com ho podem fer? Doncs, a casa mateix, a nivell particular, a nivell familiar o a nivell de comunitat, és amb unes lectures, no? La litúrgia de les hores va molt bé, perquè ja sempre hi ha lectures. Sí. I hi ha el Salm, que els Salms també són un crit a clamar a Déu, tant per ajudar-nos com per expressar-li la nostra alegria, com a vegades retreure-li el seu silenci, perquè a vegades ens sentim sols.
També,
però hi ha de tot. Però sempre és amb aquesta intenció de tenir esperança.
Sobretot els qui moltes vegades tenen la referència bíblica només a la litúrgia, és important que obrin el llibre perquè potser la perspectiva global dels textos va més enllà, oi, del que és la dimensió litúrgica.
Sí, és que amb la litúrgia d'aleshores allà hi ha tota la Bíblia, diguem, pràcticament.
I tant. I es pot consultar. Moltes gràcies, senyor Jaume Balateu, secretari de l'Associació Bíblica de Catalunya. Salutacions a tot l'equip i bona Setmana de la Bíblia. Fins una altra.
Moltes gràcies.
La figura de Sant Ramon de Penyafort sempre és notícia cada any el 7 de gener amb motiu de la celebració del qui és el patró dels advocats i els juristes, una memòria que es viu, com dèiem, sempre el 7 de gener, però que perdura tot l'any d'alguna manera. Està previst que al març, per exemple, el Col·legi d'Advocats de Barcelona organitzi una celebració religiosa per als creients en memòria dels difunts de l'últim any i que també es mantingui viva en el món de la jurisprudència en general, per dir-ho així, aquesta figura d'un català universal, Dominic, que va viure al segle XII i que també va ser autor d'uns textos, les anomenades decretals, molt importants per les reformes de les lleis de la seva època. Aquestes decretals es van mantenir fins a principis del segle XX. Tenim amb nosaltres Xavier Puigdollers, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort. Senyor Puigdollers, bona tarda, benvingut i moltes gràcies.
Moltes gràcies a l'invitació.
Contents de tenir-lo. Com va tot? Com ha començat l'any amb aquesta clàssica celebració ja passada del 7 de gener?
Bé, sí, és una forma bona de començar l'any, no? Celebrar la festa del patró. A més, després de les festes nadalenques...
Sí, l'endemà de Reis, sempre Sant Ramon de Penyafort.
Justament, a primera hora del matí, a les 9 del matí, l'Eucaristia, allà a la catedral, al costat de la tomba del Sant, no? És una crida a participar a juristes, advocats principalment, però sempre hi ha algun altre del món del dret, no? Algun procurador, algun jutge, notari, professors universitaris, etc. No?
Sí, tots els que lliurement, des de la seva opció creient, vulguin venerar el sant patró dels advocats i juristes.
Això mateix. És una retrobada que també invita, doncs, al comentari, al diàleg entre ells i veure què fem amb aquesta apropiació en aquest món. Què vol dir el dret i quina aportació es pot fer amb l'esperit de Sant Ramon.
Sí, m'agradarà comentar això que diu, però abans li volia preguntar una mica més per Sant Ramon de Penyafort, o Sant Ramon de Penyafort, ho diem de les dues maneres, oi? Ramon potser és la forma occitana antiga, no?, diguéssim, i Ramon és la que ha perdurat més, que no hem de confondre amb Sant Ramon Nonat, en el català actual, exacte. Queda aclarit. Sí, efectivament. Bé, per cert, impressiona saber que va viure 95 anys Ramon de Penyafort. Això al segle XII és una passada.
En aquella època, realment, sí, era poc habitual, però és el que diuen les cròniques.
Sí, clar, tampoc el vam conèixer directament. Sí. Va ser, podem dir, el primer gran català universal, Ramon de Penyafort?
Sí, realment, a mi sempre m'agrada ressaltar aquesta, perquè va col·laborar molt intensament de les dues figures que en aquell moment podien tenir més protagonisme. Un era el papa, Gregori IX, va ser confessor del papa i assessor en moltes coses, i també assessor i conseller del rei Jaume I, comte de Barcelona, rei d'Aragó, que en aquells moments podríem dir, com va recordar Pau Casals en el seu discurs a la ONU, en aquella època era potser la nació més important del món, no? La Mediterrània, el món girava al voltant de la Mediterrània, era el regne d'Aragó, Jaume I era el principal regne d'aquell moment.
Uh-huh. Jaume I i Ramon Llull, que també va ser contemporani seu.
Ramon Llull, sí, evidentment, com a pensador, etcètera, no? Però van ser... I realment... Una problemàtica que avui encara es planteja, no? Que és el diàleg o no diàleg de vegades entre el món islàmic, el judaisme en aquella època i el catolicisme.
El cristianisme. I avui també concebem aquest diàleg com a molt necessari entre el món religiós en general, particularment en aquest cas el cristià, i el món laic o el món de la indiferència o el de la no creença, no? També en aquesta diversitat.
Evidentment, també, que aquesta és la importància de Sant Ramon, anem a dir, l'escoltar, el veure la persona, la seva identitat i invitar el diàleg i la convivència. Jo crec que aquest era l'enfoc. de la llei que ell proposava, de la normativa.
Avui ens sembla oportú invitar els nostres oients a pregar pels advocats, pels juristes en general, pels jutges, pels fiscals, pels procuradors, els advocats de l'Estat, vaja, tothom, els que tenen càrrecs també, fins i tot connectats amb les administracions civils. Tot això és important, oi, avui? Perquè el món del dret també ha de dialogar amb el món creient.
És efectivament, que pregar per ells o per nosaltres és de greix. No. Recordo ja que el papa ho va demanar en el seu primer moment, pregueu per mi, no? Per tant, pregueu per els juristes, pel que fan. Per dos motius. Primer, perquè puguin viure amb tranquil·litat, i després perquè la seva funció sigui precisament això, de diàleg, d'acollida, de trobar solucions. Sempre dic, i és una cosa dita en general, que la llei ha d'estar al servei de la persona, no a l'inrevés, però qui l'aplica són els juristes. Per tant, la seva visió ha de ser solidària, humana, intentar resoldre el problema. No?
Queda clar, els juristes no fan les lleis, les fan els poders públics elegits pel poble, els parlaments, instades, en la majoria dels casos, pels governs, però els jutges tenen aquesta responsabilitat de dir això arriba a l'hora de la veritat, ho hem d'aplicar, no?
Exactament.
Aquesta és la seva autoritat.
I com s'aplica? Jo de vegades dic que, de cara als advocats, als alumnes, a la universitat, de dir, penseu que possiblement el dret, i l'advocat concretament, és l'única professió que s'examina constantment, no? Perquè quan defensen legítimament el dret d'una persona amb un pleit, amb un procediment, s'estan enfrontant amb una altra persona que en el fons té el mateix problema, però amb una visió diferent. I també té el seu assessor, el seu advocat. Per tant, davant d'una mateixa problemàtica hi ha, com a mínim, dues visions diferents. Les dues legítimes. No?
I
per tant, han d'ajudar a col·laborar a trobar la solució. Que sigui pacífica, que no sigui una font de nous problemes. No? Uh-huh. I aquesta jo crec que ha de ser l'aportació de l'advocat cristià.
Avui hem parlat amb Xavier Puigdollers, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort. Finalment, volem recordar que cada any el Col·legi d'Advocats de Barcelona, altres col·legis d'advocats provincials, també recorden els difunts de l'any. Em sembla que aquest any cap al març es farà, oi, a Barcelona,
sí,
la celebració?
Sí, aquest any la festa es farà, si no ara recordo malament, el 14 de març.
Molt bé.
I es celebra amb una duplicitat ja amb els temps moderns, amb una eucaristia i després també amb un acte laic. L'eucaristia és a la... Em sembla que aquest any és a l'església de...
Santa Maria del Mar.
Santa Maria del Mar.
La basílica del barri de la Ribera, a Barcelona.
Això mateix, no? Fins fa poc era Sant Raimon de Penyafort, però crec que últimament ha canviat, no?
Molt bé.
I la cerimònia aquesta civil, la pròpia seu del Col·legi d'Advocats.
No? A la cruïlla del carrer Mallorca amb Roger de Llúria, a l'Eixample Dret de Barcelona.
Això mateix. És una forma dels advocats recordar els seus companys que coneguts i que han treballat conjuntament durant molts anys, no? Recordar-los. I, evidentment, estan invitats a totes les famílies.
Moltes gràcies, senyor Xavier Puigdollers, advocat, professor també i president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort. Que vagi molt bé. Bon dia, bona tarda, millor dit, i fins una altra.
Moltes gràcies i a disposar. L'esperit del Senyor.
Aquesta cançó, l'Esperit del Senyor, invoca el Déu mateix al qual s'adreça Jesús quan va iniciar la seva vida pública. Ho sentirem aquest diumenge tercer durant l'any, diumenge de la paraula, a l'inici de l'Evangeli de Lluc. I resumim algunes notícies d'aquests dies. Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, ha publicat un llibre titulat La reforma litúrgica a Montserrat, apunts per a la història, de Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Explica en el llibre de quina manera es van dur a terme tots els canvis litúrgics que va establir el Concili Vaticà II. Molt interessant. I d'altra banda, amb motiu del mil·lenari del monestir de Montserrat, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya ha homologat un nou sender circular al massís montserratí. A l'acte d'inauguració, dijous passat, la Federació ja ha convidat totes les entitats i tots els clubs excursionistes. El camí té 28 quilòmetres. Oh. I acabem dient-vos que la comunitat benedictina del monestir de Sant Pere de les Pueles ha anunciat el nomenament de Roser Caminal com a nova priora administradora d'aquest cenobi i del santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós, vinculat a Sant Pere de les Pueles, a Sarrià, a Barcelona, des de la seva fundació ara fa 50 anys. Fins aquí el Mirall. Gràcies per la vostra companyia. Tornem divendres vinent a 2:15 a Cope Catalunya al 7-8-3 de l'Ona Mitja. Adéu-siau, bona setmana.